bleed me dry like a goddamn vampire.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tres minuts que passen de les 9 del matí. Us ho explicàvem avui a l'informatiu d'aquesta casa. La proposta de finançament singular per Catalunya s'ha convertit en la condició indispensable pels republicans per accedir a investir Salvador Illa com a president de la Generalitat. Ara ja fa mesos que el president en funcions, Pere Aragonès, va fer pública la iniciativa, però ara s'ha reobert el debat en plenes negociacions per la investidura. Tot i que els dos partits parlen de finançament singular per Catalunya, sembla que no signifiquen el mateix per cadascun. El PSOE parla d'una reforma del model de finançament que tingui en compte les singularitats de les comunitats autònomes, mentre que Esquerra demana un concert a l'estil basc i que la Generalitat recapti tots els impostos, però aquesta proposta el PSOE ja l'ha rebutjat. Doncs bé, per parlar de la situació i sobre les diferents opcions viables o no per Catalunya, tenim amb nosaltres Josep Reiner. Ell és el president de la Comissió d'Economia Catalana del Col·legi d'Economistes. Senyor Reiner, molt bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia. Moltes gràcies.
Senyor Reiner, és viable per Catalunya que tingui un model com el País Basc i recapti el 100% dels impostos?
Bueno, permeti'm primer de tot una matització, perquè el model que va plantejar en el seu moment el govern de la Generalitat no és exactament el model que té el País Basc, perquè si bé és cert que planteja la recaptació de tots els impostos doncs, que generen a Catalunya, amb l'excepció dels impostos, diguéssim, exteriors, de duanes, etc., una de les grans diferències és que el model planteja una quota de solidaritat, cosa que en el cas del concert basc, del concert navarrès, no està explicitada. El concert basc i el concert navarrès, el que paga la comunitat són els serveis que l'Estat presta a aquesta comunitat. Punt.
Per tant, seria agafar el model basc més pagar aquesta quota de solidaritat, entenc, eh?
Exacte. Sí. Aquesta és la idea, efectivament. Mm. Llavors, digui, vostè em preguntava si era viable.
Sí.
la meva opinió, és absolutament viable i, de fet, quan algunes vegades s'ha... Doncs, el que passa és viable, el que passa és que, evidentment, té un petit inconvenient, que, segons com es vidi, és molt gran per segons qui, que és que té un grau de transparència màxim, perquè, d'alguna forma, amb aquest tipus de model, Catalunya seria conscient, primer de tot, de tots els impostos que es generen pel conjunt del seu territori, de quant li costen els serveis de l'Estat i de quant li costa la solidaritat a la resta. En aquest sentit, el grau de transparència és bastant elevat amb aquest model que es planteja. És possible que aquest sigui un dels inconvenients pels quals es genera el rebuig que en aquests moments s'està observant en altres àmbits de l'Estat. I és una hipòtesi que pot.
Per tant, li faig la pregunta, però a la inversa, és viable per a Espanya que Catalunya tingués aquesta clau de la caixa?
Pues, des del mateix moment en què la quota de solidaritat que es planteja es deixa oberta a la negociació, el que sí li puc dir és que no té per què ser inviable. O sigui, en definitiva, la proposta que es va llançar en el seu moment no deixava la quota de solidaritat oberta a la negociació amb l'Estat. Si això és així, evidentment, dependrà de com es fixi aquesta quota de solidaritat.
Per entendre-ho tot plegat, anem primer a quin és el model de finançament actual a Espanya. És un model de finançament injust?
Aviam, és un model de finançament injust. Jo diria que és un model de finançament que fa aigües per molts cantons. Primera, perquè no és transparent. En realitat, no és transparent. La majoria de la gent no l'entén. I és difícil d'explicar-lo, a més. Però per ser breu, li diria que, a més, és injust, en el nostre cas, per diverses raons. La primera de totes és perquè, evidentment, no respecta l'ordinalitat. El mateix secretari general del PSC ho ha reconegut amb les seves declaracions, que inclús ha acceptat per primera vegada que jo li hagi sentit que a més, el tema del cost de la vida és bastant rellevant. Quan està dient que Catalunya és la tercera en aportar i la catorzena en rebre, fins ara sempre havien dit que, en tot cas, havien reconegut que seria la desena, és perquè ara, el dia de la catorzena, és perquè estan acceptant d'alguna forma que un dels problemes que també té aquest sistema de finançament és que, a més, no contempla les particularitats del més elevat cost de la vida que es dona a Catalunya, com potser alguna altra comunitat, no dic que siguem l'única. Hi ha aquest factor. Després hi ha un factor amb el qual... de fet, ja n'hi ha dos de factors. Un, no respecta l'ordinalitat. Dos, no contempla el major elevat cost de la vida. Després hi ha una sèrie d'elements de la nostra societat que tampoc estan contemplats amb el model de finançament. Per exemple, el fet de que siguem una societat amb una molt alta taxa d'immigració, la qual cosa ens crea i ens genera tensions en camps tan vitals com són, per exemple, els camps de l'educació. Jo aquí no estic culpabilitzant ningú. L'únic que estic dient és que això genera necessitats, i aquestes necessitats s'han de contemplar. És obvi que el fet de tenir un elevat percentatge d'alumnes que venen d'altres zones del món, amb idiomes diferents i cultures diferents, requereix un esforç del sistema educatiu, que esforç que no es veu compensat pel sistema de finançament. Podria dir-li, segurament, bastants més. Sobretot, per mi, l'actual sistema no és ni just ni transparent. No incentiva una cosa que és essencial en qualsevol sistema de finançament, diguem-ne, o federal o pseudofederal, que és la responsabilitat financera dels territoris. I els territoris han de saber en quins recursos compten per ajustar una mica els seus recursos, que han de ser, òbviament, homogenis amb les necessitats doncs, que tenen aquests territoris en funció de les competències que tenen atorgades i, a més, aquests recursos doncs, han de ser capaços de planificar-los. Això, en aquests moments, no es dona valor al sistema.
Parlàvem amb el senyor Reiner de les demandes que posa sobre la taula Esquerra Republicana, però la singularitat de la que parla el PSOE, d'altra banda, passa, això sí, per al desplegament en matèria econòmica de l'Estatut, com per exemple el Consorci Tributari. Quins beneficis comporta això per l'economia catalana?
A veure, el Consorci Tributari, com vostè diu, sembla que ho ha dit, no? Que ja està contemplat amb l'actual Estatut. Es va intentar posar en marxa. El que passa és que quan es va intentar posar en marxa, la posició que va defensar en aquell moment l'Estat bàsicament era un consorci en el qual només hi havia doncs, una espècie d'òrgan de coordinació o d'informació entre Generalitat i Estat, però a darrere doncs, es mantenia tota l'estructura de l'actual agència tributària espanyola. I això és una mica, diguéssim, l'engany. Si el consorci tributari compartit ho fossi de debò, s'hauria de contemplar el fet de que tant la gestió dels impostos com la recaptació, com tota la tramitació, els recursos i també la persecució del frau, lògicament, estiguessin delegats a aquest consorci. I aquest consorci no es nodria només de l'agència tributària, sinó en tot cas també dels especialistes. En definitiva, els beneficis serien principalment aquests. D'alguna forma, Catalunya podria controlar els recursos que rebria, els coneixeria de primera mà, podria evitar un altre dels inconvenients de l'actual sistema de finançament, com és tot el sistema d'anticips, els recursos que rep, es fa una primera estimació i després al cap de 2 anys és quan es liquiden. Això es podria evitar perquè és una altra de les fonts de problemes estants. I, en definitiva, evidentment la Generalitat té un altre plantejament, però si al final el punt d'acord ha de ser desenvolupar el consorci que està de l'Estatut, òbviament ha de ser un consorci amb facultats plenes.
I per últim, senyor Reiner, deixi'm preguntar-li, perquè, clar, si estem parlant de finançament, cal parlar també d'inversió. Hi ha una mancança històrica en les inversions executades a Catalunya?
Hi ha una mancança històrica reconeguda per tothom. Fet, que a més, que et miris les xifres pel costat, que et miris, és una realitat. Vaja, aclaparadora. I si, aviam, per exemple, si Catalunya rebessi les inversions públiques que li corresponen en proporció al seu PIB, hauria d'estar rebent cada any, com a mínim, 2.500 milions més cada any d'inversió pública. Si a més fossi la part que li correspondria en relació a la mitjana europea, estaríem parlant ja de 3.500. Això per una banda. Però després, a més, a veure, quan mires any rere any la distribució territorial d'aquestes inversions, veus moltes coses. De forma sistemàtica, excepte un petit període... No, perdó. De forma sistemàtica, la proporció d'inversió pública que rep Catalunya és inferior a la que reben la resta de territoris de l'Estat espanyol, això contrastat, també inferior a la que rep la mitjana de països de la Unió Europea, és, vaja, de manera aclaparadora, a més, com m'he sabut, doncs, el que es pressuposta normalment no té res mai a veure amb la realitat. El grau d'execució de les versions pressupostades és inferior també al de la resta de comunitats i molt particularment en el cas de Madrid, que normalment sempre supera el 100%. I, bueno, I evidentment, això posa pues, després et porta a situacions com les que estem vivint, que repercuteix en la vida de, del conjunt de ciutadans. Com és el cas de Rodalies, com és el cas del, del retras històric, a més del, del disseny raquític del corredor mediterrani, i tota una sèrie de factors que estan cada dia dificultant la competitivitat de les nostres empreses i el nivell de vida del sector.
President de la Comissió d'Economia Catalana del Col·legi d'Economistes, senyor Josep Reiner, moltíssimes gràcies per atendre's aquest matí a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vostès.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Dos reines de l'escena cultural catalana són Rosalía i Batguial en aquests moments. Si Catalunya fos un estat independent monàrquic... A la sarsuela catalana. Entre Rosal és una casa de fusta blanca i allí les dos reines de
Catalunya. Perdona, o tres reines, perquè l'Alexia Putellas també la podrien posar.
O mira, quatre, l'Aitana Bonmatí.
O
cinc, Aitana la Doté.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Com cada any i amb la il·lusió de sempre, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Vine a buscar-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com. El diumenge 23 de juny estem oberts.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
18 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí, arrenca el magazín de la caravana. Un dimarts en el que a partir de les 10 del matí tindrem un nou capítol d'Operació Sant Vits de la mà de la Universitat Blanquerna Ramon Llull, avui per parlar dels 20 anys del grau de nutrició i dietètica. I a 10:45 serà el torn d'escoltar les tietes, avui acompanyats per Montsalamua, Jordi Campos, Glòria Vidal i Ferran Serra. Amb ells parlarem com cada dimarts i farem un repàs de l'actualitat més propera. A les 11 xerrarem amb Leo Espluga i ampliarem nous conceptes de filosofia millennial. Tinc moltes ganes avui de parlar amb Leo Espluga perquè l'altre dia li van fer una entrevista al diario.es mentre estava a Màlaga i la comentarem amb ell. I més enllà, l'entrevista cultural a l'estudi ens visitaran Albert Vilardell i David González. Ells dos formen part de la banda barcelonina Capinàs. Així, amb molta gresca, xerrarem del seu nou àlbum Backstage. A més, a la part final de l'entrevista ens regalaran fins i tot un petit acústic. I al punt del migdia serà el torn d'obrir la nostra parada solidària per conèixer una denúncia que estan fent des de la Fundació Arrels. Parlarem amb una de les seves juristes, l'Eva Obeik, per donar-nos tots els detalls. Un dimarts que tindrem també a l'estudi la visita de la nostra coach vocal Clara Luna, perquè avui estrena el seu primer senzill, Avui. Amb ella, l'artista de veu avellotada i plena de matisos, farem repàs de la seva carrera musical. I amb tot plegat arribarem a l'últim bloc del programa parlant de moda amb la dissenyadora Inés Ferrés. A més, voltarem amb la girocleta, com sempre, d'Olma Giró, i tancarem també amb el Bona Vesprada. Tot això avui dimarts 18 de juny a la caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula ja tots preparats per començar amb les seccions habituals.
La caravana.
Rumba de No, que he buscat l'entrevista de Leo Espluga,
sí,
ràpidament, i jo crec que el titular és fort. Un titular prou fort que diu...
Què diu?
És la primera vez que estoy en Murcia, qué calor. Declaracions de Leo Espluga al diari...
A Murcia,
eh?
Diario.es. No, a part diu altres moltes coses inintel·ligibles. Però per la gent de peu, que sapigueu que Leo Espluga va passar calor a Múrcia.
Fixa't.
Per mi és el titular.
Fixa't. Un tomb per la vida, Giró, d'aquí avui.
Vinga, avui toca fer un tomb per la vida de dos amics de tota la vida, en David González i l'Albert Vilardell, que un bon dia van decidir ajuntar les dues coses que més els agradava, la música i la festa, la xerinola, i van donar vida a la banda Capinàs.
Gràcies a la vida per somiar-ho des de ben petit, camí de rosa i espina, de riures, de plors i de neguits. He cantat per milers de persones i he cantat per quatre gats. He estat rodejat de penya, abraçat...
Són xarangueros, eh?
Molt, sonen molt bé. De fet, Xarango és una de les grans influències d'aquest grup. Els tenen com a referents. Els tenien, de fet, perquè ja no és una banda activa, però qui sap si tornaran o no, això mai ho sabrem, perquè aquí a Catalunya es porta molt això, que els grups tornin de tant en quant.
Recordar que Xarango va pausar de forma abrupta la seva gira de comiat.
Sí, sí, jo tenia entrades pel concert.
Ah, sí? Ai, llavors vas poder tenir el disc aquell, que hi havia molt poques còpies.
Sí, 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 va ser com, no podeu anar al concert, però a canvi us donem un disc, hagués preferit anar al concert. Però bé, coses que passen.
Us van acomiadar del seu propi comiat. Ja
sí, no van acabar d'acomiadar-se del tot, tal com estava previst.
Però...
No, hi ha diverses teories mai.
No sé, era en pandèmia, no?
És que era post-pandèmia, el concert.
Just post-pandèmia.
Eren com dels primers concerts que es feien post-pandèmia, llavors va quedar com tot molt emmascarat entre moltes cometes, perquè com que era post-pandèmia, que hi havia restriccions, que hi tornava a haver-hi contagis, vull dir, que se suspengués una gira de comiat, no era res sorprenent. Ara, doncs, intentaríem indagar una mica més. En aquell moment es va quedar així.
Sí.
En definitiva, que els que estem escoltant és una banda, un grup que es diu Capinàs, que sí que, com deia en Joan, sonen molt a xarango, i és una banda que va començar el 2019, però quan van començar eren un grup de versions, el típic grup de versions que els trobeu a una festa de poble i que amenitzen molt la nit i que ens les fan molt màgiques perquè toquen les cançons que molts ens agraden, que molts coneixem i te les saps i les pots ballar. Doncs van començar Capinàs sent una banda de versions, però uns anys més tard van començar a treure temes propis i ara ja porten dos àlbums. Avui ens presentaran aquí a la caravana el seu segon disc, un nou disc que es diu Backstage, que Backstage, bàsicament, és el que hi ha darrere l'escenari. Tot el que passa abans que passin les coses, que veiem. D'acord?
No
com a concepte.
No sabia jo això.
Doncs sí, sí, Rafa, Backstage. De fet, el nom en anglès és darrere escenari, ja ho diu el mateix nom.
Ah.
El nou àlbum és un disc ple de lletres que n'hem anat escoltant algunes per sotes. Les que sonaven, doncs, són cançons d'aquest nou àlbum. I les lletres ens parlen d'anècdotes personals, que estan plenes de significat. Llavors també hi trobem cançons que parlen, com no pot ser, d'amor. Tothom li encanta, ens encanta parlar d'amor.
Cançó d'amor.
D'amor, d'amor a mà. Exacte. També parlen de festa, dels anhels, de les arrels, de les pors que tots tenim i de la força, sobretot per seguir endavant. Aquest és el missatge esperançador que envia el nou àlbum. Unes temàtiques que sí que són una mica més introspectives i que demostren una actitud pròpia, diuen, que m'ha encantat, del concepte de que són rumba star. Estrelles de la rumba.
Rumba Star.
De fet, la primera cançó d'aquest nou àlbum es diu Rumba Star i crec que la podem escoltar per sota. Sona així.
He somiat i m'he despertat al meu sofà de barna sol i tot suat. Estiu perfecte.
Rumba Star, Estrelles de la rumba. Mira.
Perquè l'anterior...
Star.
Ja me la sé.
Vaig escoltar i per
bé, és que sona bé.
Però, a veure, les coses com són, sonen moltíssim a xarango.
Sona molt bé.
És una, de fet, ells ho diuen, en alguna entrevista, que les seves influències són xarango, Doctor Prats o La Pegatina. I realment és una barreja perfecta dels tres grups.
Són però jovenets, són molt, jovenets, aquesta.
Són molt joves, són molt, molt joves. Jo diria, no he buscat l'edat exacta, però que es mouen entre el 96 i el 2000.
Ah.
Quan parlem de Doctor Prats, de Pegatina, de Charango, sempre ens oblidem d'un grup mític que va començar a fer aquest tipus de música i que me'ls estimo moltíssim, que es deia Dosminguet.
Home, tornen aquest estiu. Per Sant Joan faran el primer concert.
Ah, sí?
Després, o sigui, com de tornada, el primer concert el fan a algun poble lluny d'aquí, que ara no me'n recordo el nom, però la Revetlla de Sant Joan. Mm. Es van esgotar també les entrades en pocs minuts.
No m'estranya.
Perquè ho han deixat-ho ara fa un temps.
Fa molts anys.
Fa anys, i ara han tornat així. Van anunciar-ho com qui no vol la cosa. Me'n recordo que estàvem aquí a l'estudi i ho vam comentar, de dir, mira, torna Dosminguet.
Aquests però... que venen sonen molt bé, els Rumbastar.
Sí, Capinàs, sí, una de les cançons, diu Rumbastar. És que són unes estrelles de la rumba, però també m'agrada molt, i ho vull comentar aquí amb vosaltres, en aquest nou disc, el que diuen és que la seva intenció és passar-s'ho molt bé compartint música i deixant a banda, la part més fictícia de les xarxes socials, perquè Capinàs, diuen, volen ser músics i no influencers. I està molt bé, cada cop trobem més influencers que posen un pauet en el món de la música i que sonen com sonen, però com que són coneguts, tot s'accepta, i no a l'inversa, que és com hauria de ser, que són músics que, si de cas, pengen alguna cosa a les xarxes socials per promocionar-se, però el primer, el que porten per banderes, és la seva capacitat musical i els seus estudis musicals.
I en el món de la música i en molts mons diferents, va estar passant a tot arreu.
Doncs, bàsicament això, i potser Capinàs ho són, ara té en aquest nou disc, Backstage, hem escoltat alguna de les cançons, però realment, quan van deixar de ser un grup de versions i van començar a treure temes propis, van estrenar un single que ho va patar molt, es escolta moltíssim a tot Catalunya, una cançó que es diu Ja m'han liat, i potser us sona per aquesta cançó, no sé si l'heu escoltat algun cop.
L'autor de la lletra serà Ferran Capdevila, segurament.
Podria ser.
Ja m'han liat,
Ja m'han liat.
Ja m'han liat, que sona una mica... Sí.
Que volen ser Rumbastars i no es mouen d'aquí, Joan.
És que és un gran club.
Ells són Rumbastars.
Rumbastars és un gran club.
Ah, exactament. No, doncs moltíssimes ganes d'escoltar aquesta entrevista a partir de 11:45. I a part també ens interessa saber com va començar tot plegat, perquè recordem, dos amics de tota la vida que els irà de la música i els irà de la festa i diuen, saps què? Farem una banda. Un grup de música.
No, molt bé.
I els hi ha sortit bé, perquè molts no els hi surt bé, llavors. Perquè els hi surti bé vol dir que també s'ho han treballat i avui els escoltarem aquí a la caravana.
És que em passa a mi la rumba, se me'n van els peus.
Què estàs ballant, ja, Joan?
Què?
Estàs ballant, ja.
Com a gracienc de Socarrel, se me'n van els peus amb la rumba.
S'està com columpiant.
Ah, sí. Doncs mira, porto bones notícies, perquè resulta que aquests dos amics de tota la vida faran un acústic al final de l'entrevista.
Sí, és que...
Mentre
que
ells no canten, tu balles.
Més que no ens animem.
Que sigui una rumba.
La rumba, entre moltes altres coses, em fa moure els peus i em fa recordar. De juny, què recordem un dia com avui, Vallès?
Doncs mira, un 18 de juny de 1815 va haver-hi la famosíssima batalla de Waterloo entre l'exèrcit francès de l'emperador Napoleó Bonaparte contra les tropes britàniques, neerlandeses i alemanyes, dirigides pel duc de Wellington i l'exèrcit prussià. Una derrota de Napoleó que va portar-lo a renunciar al tron per segona vegada i que va inspirar autèntics himnes com aquest.
Ava, sempre.
Per cert, Joan, tu que tenies un neguit en què no s'havien juntat Ava per la nit d'Eurovisió, es van juntar fa poc per rebre un premi.
Sí.
Els quatre,
Per collir premi, sí,
Per recollir un premi.
Fixa't. I es va viralitzar.
O una menció que el va fer alguna casa real.
Sí.
Una cosa així.
Crec que era una menció d'una casa real.
Sí. I què? Se'ls veia bé? Se'ls veia units?
Sí.
Units, sí. Grans, també.
Bueno, escolta.
Passa el temps.
Se'ls veia units.
Sí. Perquè estaven molt...
Sí. Estaven molt junts.
En la foto es van apropar. No sabem internament com estaven, però a la foto estaven junts.
Estan bastant emprenyadots.
Ja.
Entre ells...
Però mira, que sàpigues que va haver retrobament.
Per cert, que a partir d'inspirar Waterloo, Aquesta batalla també va inspirar...
Un solo millo?
Ala.
Wellington?
No. Wellington.
De Wellington li ve, també, el Wellington.
Quina brometa.
Que és molt bo. Però sí que va inspirar la guerra de Waterloo, de Wellington contra Napoleó Bonaparte. Està explicada a través de la música clàssica per una peça de Mozart, on s'escolten els canons. És impressionant escoltar aquesta peça.
Sí, s'escolta
la guerra in situ.
Vam entrevistar algú.
La victòria de Wellington, es diu.
Aquesta temporada...
Ho vam comentar amb Maria Bronco, ho vam comentar.
Sí, i vam entrevistar alguna obra de teatre que anava precisament de Napoleó Bonaparte, els Bonaparte.
Sí, els Bonaparte.
I tota la música està... hi ha molta música clàssica que està inspirada per aquesta batalla i no tenim ningú.
Bueno, Waterloo. Però Waterloo va perdre, no, Napoleó allà?
Sí.
A derrota, no?
Jo crec que és de les batalles més famoses, no, de la humanitat, és aquesta.
Però la peça clàssica es diu La victòria de Wellington.
La victòria de Wellington.
Sí.
El solo millor...
Doncs...
Va guanyar.
Doncs un dia com avui, el 18 de juny de 1815, per tant, va ser l'últim dia del regnat dels 100 dies de Napoleó, i també un 18 de juny, en aquest cas del 1965, va ser l'últim dia, però, de la guitarra de Jimi Hendrix, que va ser cremada a Monterrey durant el Pop Festival davant d'unes 200.000 persones.
Si Wellington era el solo millo, Hendrix era la ginebra.
Com has dit, clar.
Podria ser tranquil·lament.
Solo millo con ginebra.
Jimi Hendrix,
ahumadito.
Que tenia la... Si no em merro, tenia les cordes de la guitarra posades al revés.
Sí.
Perquè era esquerrà.
Ah, clar. Ah. Ho has de posar a l'inrevés, perquè...
Sí. Sabeu que hi ha alguns que ho fan, Bob Dylan també ho feia, diria.
Ahir vaig estar...
De com aprens, però...
Ahir vaig estar mirant el vídeo de com Jimi Hendrix va fer tot el show de cremar la guitarra.
Sí,
no sabia que havia sigut tan performàtic, diguem-ne.
És espectacular,
sí. Les fotografies que hi ha d'aquell moment també són espectaculars.
Però i per què la va cremar?
Diu que va ser com una mena de ritual per cremar, doncs, algo que tenia molta importància per ell. Va ser un ritual.
Una renúncia.
Sí, per ell va ser com una renúncia, com un sacrifici, perquè tu quan sacrifiques coses perquè t'importen. Llavors, ell va sacrificar la seva guitarra.
A favor.
Jo ho faria perquè no se subestés al cap d'uns anys a qualsevol postó.
Doncs sí, també.
He dit Bob Dylan que era esquerrà i no, era Eric Clapton.
Eric Clapton.
Sí, que té les cordes al revés, també.
En fi, un 18 de juny també del 1972, Elvis Presley va publicar l'àlbum anomenat...
Un altre cop, Elvis Presley.
Elvis Presley, no, sempre Elvis Presley. Va publicar l'àlbum anomenat As Recorded at Madison Square Garden, gravat al concert del Madison Square, el 10 de juny.
Sí que la conec.
Aquesta sí, eh?
Elvis Pelvis, que torna a sortir.
Ai, l'Elvis Pelvis.
La peça dels Creedence Clearwater Revival.
Wow, what an accent!
Com ho has dit,
això? Ho has dit rapidíssim. Això
t'ho he preparat durant setmanes.
Sí, sí, portaves tota la temporada prenent aquesta frase.
Dels meus grups preferits de rock. Creedence Clearwater Revival.
Uau.
Cocodril Clubs, amics.
En fi, Elvis Presley va fer 4 concerts successius en aquest estadi, aconseguint per primera vegada la història del Madison Square Garden ser el primer artista a batre el rècord d'haver aconseguit vendre totes les entrades amb una assistència global de 80.000 persones. Uh-huh. Llavors, aquest àlbum que va gravar en aquest concert va arribar al número 3 d'àlbums més venuts del Regne Unit i va ser tot un èxit. Per cert, un dia com avui també van néixer 2 cantants molt, molt potents. Uh-huh. Primer de tot, Rafaela Carrà.
Home!
Hi ha una autèntica febre d'aquesta cançó al món infantil, ja us ho dic.
Sí, saps per què? Gràcies a TikTok.
Sí.
Doncs, bueno,
és així, Rafa, em sap què dir-t'ho.
I el mapatge aquell que dona
és brutal.
Doncs ha arribat als meus fills, que no tenen TikTok, evidentment, els hi ha arribat la febre i, en fi, sí, va sortint a casa. Sí,
sí. Jo ara aquesta cançó forma part de... O sigui, la tinc cada dia la tinc present a la meva ment.
A mi, per sort, no se m'ha enganxat.
A mi però... se m'ha enganxat moltíssim.
A mi, sí.
A més, conec un Pedro i només de veure'l ja em ve el Pedro. Jo no li puc dir Pedro normal. Només li puc dir Pedro.
Pobre home, el que estarà patint. Ai, sí, pobre. Pedros.
En fi, Rafaela Carrà, que avui és el seu aniversari, va néixer un 18 de juny de 1943, presentadora, actriu, cantant italiana, 30 discos ha fet, 11 pel·lícules i...
Una showman.
I, per desgràcia, ens va deixar el 2021.
Mira, perdona, tenim sí, oients que són una joia, de veritat.
I rapidíssim.
Sí, sí.
I rapidíssim.
A veure.
Arroba Estades Jota, no sé com es pronuncia, però...
Jota A Estades.
Es diu... de fet, em rectifica, i ho fa molt bé, perquè és veritat que la peça que comentava de la clàssica no era de Mozart, era de Beethoven.
Ah.
Estem parlant de l'heroica.
Ah. Sí, si no confonguem clàssics... Sí, sí, sí.
No. Ben,
posa...
Ben puntualitzat.
Jota Estades de Montcaire.
Com?
Sí, el nom d'usuari.
No t'estiques, que entenem.
No sé, de Montcaire, no sé si... El nom d'usuari d'aquesta persona.
Ah, sí. Ara l'he vist, sencer. Sí.
Molt bé.
Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies als nostres oients, que estan a totes, eh?
Sort.
Està molt bé, això.
Està bé. En fi,
Rafaela Carrà.
Rafaela Carrà i un altre cantant que va néixer un dia com avui, aquest encara podem gaudir de la seva música, vull dir que està viu entre nosaltres.
Encara està viu, eh?
És Paul McCartney. Com?
Baby, I'm amazed the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you.
Paul McCartney,
sí.
Cada dia és més una senyora gran.
Sí, si
us heu fixat.
Paul McCartney està mutant en...
Està mutant en senyora...
En tieta, podria participar.
Sí.
Mira, avui podria venir a la tertúlia.
Està mutant en senyora gran que es posa al batí per anar a tirar la brossa.
Però sobretot perquè li...
Home, perquè no agafi fred.
Perdoneu, però li estan caient els... Com és en català? Els pàrpados.
Les parpelles, Rafael.
Les parpelles,
amor meu.
Les parpelles és... Una mica, les parpelles de Paul McCartney són com la papada de George Lucas.
Sí.
És una mica allò, va caient d'una manera...
Sí, pobre,
és
que amb Paul McCartney saps què passa? Que es va fer, sempre s'ha fet les celles amb sí, cera. Sí. I fa que caiguin les parpelles.
Tot,
ah, sí? Mira. No
això és una teoria que
acullen
aquests dos.
Que no, que és veritat, que no m'invento res.
Ah, sí? Sí.
En fi, Paul McCartney... que avui fa 82 anys.
82?
82. Porta...
Però potser que en tenia més, ara.
Doncs mira, 82.
Normal.
Està prou bé, no?
Sí.
En fi, porta guanyat més de 70 discos d'or, 100 milions d'àlbums venuts, un cantant ex-vocalista dels Beatles, molt, molt prolífic. I molt, molt ric, també.
Història viva.
Molt ric, sí.
Història viva de...
Història viva.
De la música.
I per acabar, avui també és l'aniversari de la gran actriu, model, escriptora, sí. Isabella Rossellini.
Home!
Isabella Rossellini, que fa 72 anys. Què, t'agrada?
A veure, Rafa, si...
M'encanta Isabella Rossellini.
Si tens alguna frase seva mítica.
A veure.
Isabella Rossellini?
Home, clar, si has fet aquest home, alguna
doncs
cosa
mira,
sabràs.
Va tenir una aparició estel·lar a Friends, uh-huh, un capítol de Friends, quan, bueno, no explicaré la història, però diguem-ne que podia haver tingut una afera amb un dels protagonistes.
D'acord.
I...
Però a la sèrie a la o
sèrie,
la realitat?
A la sèrie. Però Isabella, no sé ninguna frase, però la Isabella Rossellini és una actriu. A mi em sembla, no sé, que té un encant espectacular.
Mm.
Quants anys dius que té?
Ha fet 72, deies? He fet, sí.
72.
Sí, sí.
Cruel vida. I cruel paso del tiempo.
Ai...
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme il s'érida!
Parole. Écoute-moi.
Parole.
Je t'en prie.
Parole.
Je te jure.
Parole. Encore des paroles que tu sais.
Ai, doncs mira, hi ha gent que parla... Ara hi ha diferents maneres de parlar, evidentment la més habitual és de viva veu, però la gent també escriu. També escriu i publica coses.
Faltaria.
Tenim en marxa l'Eurocopa d'Alemanya.
No.
I dissabte es va...
Ahir, mira, ahir pensava que... Com tarden, Rafa, parlar de l'Eurocopa. Ja feia molt que no parlaves de res d'aquestes coses.
Ara comença l'època en què la teva actitud...
Perquè no esteu pendents a les 8 del matí, no?
No, sí.
Home, és que Kylian Mbappé s'ha tancat el nas, això és important.
Importantíssim. Jo crec que el món ha parat de girar.
Clar, no, no.
Moltíssima gent ho està comentant.
Hi ha molta gent que basa el seu humor en funció de com va evolucionar l'Eurocopa. Ho trobo tristíssim.
Segons el nas d'Mbappé.
Bàsicament.
Però aquí us sorprendreu, amics. Perquè no... Us estic deixant que parleu per després tancar-vos la boca.
A veure, va.
Prova-ho.
Tenim en marxa l'Eurocopa d'Alemanya i dissabte es va produir el debut d'Espanya. Esteu bé? Tot correcte?
Sí, sí.
D'Espanya amb victòria per 3-0 davant Croàcia. Doncs estem d'enhorabona perquè amb la selecció torna Mariano Rajoy.
Sí, senyor.
Ah, no us esperàveu aquest gir, eh?
Sí, senyor.
Mariano Rajoy amb els seus cèlebres articles d'opinió postpartit.
Ai, són boníssims aquests sí que m'agraden.
Ja ho va fer durant el Mundial de Qatar al 2020 al diari digital El Debate, on publicava, és de Galícia, on publicava breus columnes d'opinió.
Debate.
El Debate. Sobre els partits de la selecció espanyola molt celebrats a les xarxes, els articles. I avui us porto part de la columna de diumenge postpartit d'aquesta victòria. Rajoy, pluma en mano.
És que només el títol...
Escrivia això. Hola, m'encantaria saber imitar-lo, però no sé. Hola a todos. La selección española de fútbol nos va a dar alegrías en esta Eurocopa.
Sí.
Las necesitamos.
Sí.
No van a ser suficientes para mitigar los disgustos que quienes ustedes saben nos dan a diario, pero menos da una piedra. Com deia Lelutier.
Analicemos la frase.
A mi, jo tinc una cosa.
Em va
fascinar, Joan, i Judit i Olva, l'inici. Hola a todos.
Hola a todos. O sigui, ei!
Però,
estic aquí.
Escolta, però com es pot ser tan genial de començar un article d'opinió dient hola a todos? No ho he vist mai a la vida. Des de los payasos de la tele, no? ¿Cómo están ustedes cada vegada que surten a una escena? És que és meravellós. Tu agafes qualsevol article d'opinió de qualsevol articulista que vulguis i va directament al tema. No saluda a la gent. Ell sí. Hola a todos.
Recordeu que aquest senyor és administrador de la propietat, eh?
Home, bueno, i deu tenir un servei privilegiat. Sí. No es deixa ningú, eh? Hola a todos.
Escriu la carta als notaris així. Hola a todos.
Hola a todos, eh? No deixa ningú fora d'aquest hola a todos. No diu tal. Ni amics ni enemics. Meravellós. Per mi es podia haver acabat aquí. Tu imagines que l'article és això?
Hola a todos.
Mariano Rajoy publica l'article d'opinió. Hola a todos.
Hola a todos.
Podria.
Però
segueix. La selecció espanyola de futbol nos va dar alegries en esta Eurocopa. Las necesitamos. Dues coses. Aquí se digeix com a pitoniso. Agafa la parte por el todo i diu que amb el partidàs que es va marcar la selecció, doncs ja està fet.
Ja està fet.
Ens ha donat alegries. Claro que sí, campeón. Per cert, emulant una mica José Matosas, que també va semblar que dissabte guanyava la selecció espanyola amb les seves reaccions. Nos va dar alegries en esta Eurocopa. Las necesitamos. Uy, las necesitamos. Uy, Mariano, que aquí ja estàs entrando en un terreno no deportivo. Aquí ja s'intueix una mica...
La puteta.
Allò, las necesitan. Però encara ens donen més d'aquesta cosa. No van a ser suficientes para mitigar los disgustos que quienes ustedes saben nos dan a diario. ¿Quiénes ustedes saben?
Ay.
Uf, que aquí está dient coses sense dir-te.
Clar.
De persona molt intel·ligent. Vale más por lo que calla, por lo que habla. Però, vaja, igual que no és tan complicat intuir a qui es refereix. Que no sigui Pedro Sánchez. Ni el seu govern, saps què vull dir? No sé, dic jo, a lo millor, sobreinterpreto. Però, i el final és meravellós també, però menys da una piedra. O remata fent un meravellós ús del refranero espanyol, com ha de ser. Menys da una piedra. Bueno, no és un refranero, és com una dita, però està perfectament trobat. I l'article continua, he parat aquí, perquè no podia analitzar-lo
tot.
Però estic desitjant que torni a jugar a la selecció espanyola.
Sisplau.
Perquè torni Rajoy a explicar-nos com veu ell la vida i com utilitza...
Hola a todos de nuevo.
Hola a todos. Como decíamos ayer.
Exacte.
Hola a todos.
A mi m'encantaria que un dia analitzessis la frase, jo no sé si recordes... Clar, és que les rajoyades donarien per una temporada sencera.
De quina? Puc fer-lo.
Però m'agradaria molt que analitzés la frase un dia quan Mariano Rajoy, no sé a quina cumbre va ser, a quina cimera va ser, que li van preguntar en anglès i ell va fer allò famós de... No, hombre, no, esto no... Siguiente te pregunta.
Sí, perquè... Ah, sí, va ser boníssim.
Va ser genial. Va ser en francès o en anglès?
En anglès.
Va ser, sí.
Crec que és un moment... Per la història de la política espanyola.
Jo torno a dir, eh? Jo amb Rajoy... Jo vull unes braves o uns percebes amb Rajoy. Deu ser divertidíssim, aquest home.
Unes braves o uns percebes, eh?
Bueno, clar.
Ets de límits, eh?
No, perquè he pensat que... No, si ens trobem a Barcelona, unes braves, però si ens trobem a Vigo, doncs uns percebes.
Doncs millor Vigo, no? Perquè, clar, això no és a compte. Això va ser que comentava en Joan, va ser l'any 2017...
Fixa't.
que va no respondre una pregunta en anglès un periodista de la BBC, de la cadena...
Eso ya, eso ya, sí, eso.
Sí, sí, va començar a preguntar-li en anglès, llavors ell l'atura i diu, no, hombre, no, esto no, esto ya...
Pero escucha... Bueno,
siguiente pregunta.
Pero después... Pero després jo crec que, va, recordo, jo crec que va entrar, va agafar el de premsa i va dir, esto lo solucionaremos rápido, a partir d'ara, un plasma.
Exacte.
Bueno, one hour.
Sí, sí, sí.
També ho havia dit.
Què?
Una vegada en, sí, en Rajoy, un dels BMs també molt coneguts, a banda de no respondre una pregunta en anglès, que també li devien dir alguna cosa en anglès i ell devia dir, bé, d'aquí una hora saps, sí, well, one hour, i va fer un spanglish dels seus, bueno, one hour. Bueno, hola, una hora. Sí, sí. Sí,
grans moments per la història de la política
que li donin
espanyola.
un late show
sí, sí, sí,
o algo,
sí, sí,
que faci ell un programa.
Ai.
Entrevistes de Rajoy. Sí, sí, sí. Jo veuria molta gent, això.
Wow. Sí, anem a la girucleta, va.
Si este caballo viene de bonanza...
Vinga, va, Giro, què ens explicaràs avui a la prefinal del programa?
Feu-vos els sorpresos, perquè avui tornem a parlar de Sant Joan.
La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Torneu-me a xampar.
Què t'ha passat, Joan?
Farem monogràfic de Sant Joan aquesta setmana. Cada dia...
Deixa de dir-ho, no?
Sí.
Sí, sí, que et dic que no queda.
Què?
José Mato, saps què m'ha dit? Això que has fet és més un infart que, sí, que una sorpresa.
Sí. No, no, de veritat, potser algun oient s'ha pensat que necessitaves una reanimació cardíaca.
És veritat,
no, de cap i volta.
És que últimament estic d'infart. En fi.
Avui tornem a parlar de Sant Joan, ara sí que sí, feu-vos els sorpresos. Farem... No, avui s'acaba el tema de Sant Joan, crec. Però sempre, diem-ne que el monogràfic que portem fent tots dies, ahir parlàvem, doncs, amb un veterinari que ens donés, sí, consells perquè els animals dintre del que hi ha no s'ho passessin tan i tan malament. Doncs avui no parlem de... Sí que parlem d'animals. Avui parlem de coets i petards. Avui ens centrem, doncs, en la part més important de la rebel·lió.
Això no va ser ahir.
No, ahir parlàvem... No. Ahir parlàvem de consells perquè els animals...
Ahir parlàvem d'animals.
Exacte.
Avui dels petards.
Però també vam parlar de petards ahir.
Home, perquè els petards és el que espanta els animals.
Ah. I però vam parlar, no?
Deixa acabar i ara entendràs per què parlem de petards avui.
Tu, Rafa, ara has de ser alumne, d'acord? Escoltar i callar. Però alumne que es porta bé, que no té faltes. No alumne que increpa la professora mentre es parla.
Va,
aquests ja no s'emporten.
Tard.
Vinga, va, no, avui parlem de petards. Que...
Però ja en parlarai.
Parlem de petards, que és el més important de la revetlla de Sant Joan. Tornarem a veure aquest any, doncs, amb coets sobrevolar al cel. Però què passa? Que els petards no agraden... Hi ha qui els agrada molt, els petards, hi ha qui, sí, li encanta, hi ha qui desitja, qui anhela que vingui-li Sant Joan per tirar petards, però hi ha qui els detesta i hi ha qui els hi fa passar molt i molt malament, com, per exemple, els animals, que avui tornem a parlar d'animals, o també altres col·lectius vulnerables,
per exemple,
com persones amb autisme, amb trastorns de processament sensorial, o les que pateixen hiperacústica, nens i persones grans. Tots aquests col·lectius, doncs, pateixen molt, sí, el so estrident dels petards. Llavors, aquí és on entra en joc, atenció, una empresa pirotècnia que es diu La Traca.
La Traca.
La Traca.
Ben trobat, eh?
Sí, sí, el nom ben trobat. Aquesta empresa, La Traca, sent conscients que, doncs, no volen privar la gent del plaer i de la diversió que suposa tirar petards, han optat per posar a la venda els primers petards de tot Espanya silenciosos o de baixa sonoritat.
Silenciosos,
una,
eh?
De baixa sonoritat.
Sí, 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 que respecten el descans dels veïns i dels animals. Perquè ens en fem una idea, perquè silenciosos o de baixa sonoritat, això ben bé què vol dir? Doncs que els seus petards, els que aquests de la gamma silenciosos, perquè
és normal... Fan menys soroll.
També, molt bé, Rafa. Eres un alumno que sacarà un diet.
Gràcies.
No, mira, el soroll màxim que poden arribar als petards de baixa sonoritat és de 97 decibels. I pels qui no estigueu gens avesats, igual que jo, que dic que són 97 ara, decibels, clar, doncs, perquè us en feu una idea, vindria a ser el so que ara mateix està passant, el so que hi ha dintre una conversa. El so d'una conversa de que la gent no crida gaire, que està parlant ni molt bé.
Pum.
Pum, sí. Pum. Ah, pum. Ah, pum, pum.
És una bombeta, eh?
Sí. Pum. O sigui, no t'espantes, una conversa...
No.
Depèn, o sigui, una conversa, entre cometes, normal, eh? Vull dir,
com li dieu a vosaltres a la bombeta? Perquè hi ha moltes formes de dir-ho.
Sabeta.
A la sabeta.
Avui ho he estudiat.
Sí, gronet.
A Barcelona es diu bombeta. A Barcelona, capital, es diu Bombeta.
Nosaltres diem Bombeta, sí.
Sou els únics que dieu Bombeta.
Sí, tot arreu és
Cebes. A tot arreu és la Cebeta.
Cebes. Les Cebes.
Les Cebes de tota la vida. I també, no sé vosaltres, a l'Empordà hi ha les Cebetes i els Allets. O sigui, els Alls Petitets, Allets. Exacte.
Aquí crec que no. I jo allò de cigronet també ho havia sentit per algun lloc, eh?
Jo això no.
Els cigronets.
Estem parlant de petards o de manides?
De petards.
Que tu, els petards aquests que es tiren així. A mi aquests no em fan gaire gràcia.
Es tira i explota.
Perquè no acaben si no acaben d'explotar, sí, llavors t'exploten...
Però la gràcia del
petard... Són petards que tu no has d'encendre amb una flama.
Tu ets el trueno, eh, Vallès?
Sí, totalment.
Ara, les bones...
Però la gràcia del petard sempre és jugar-te els dits, no? A veure si t'esclata allà i surt un dit disparat.
Què? Què dius? Què?
No, els oients ja m'han entès, no us preocupeu.
No,
que la
no
petard...
per mi és el contrari. La gràcia d'un petard és intentar no cremar-me els dits. Vosaltres com els enceníeu? Amb el petard directament?
Metge.
Ah, jo també. Mm. Era una cagada.
O sigui, a mi m'agraden, però m'agrada veure'ls des de lluny.
Em feia por no encendre'ls. O sigui, hi ha gent que encén els petards sense la metxa, que els encén directament.
Sí, amb el...
Però eren els metges... O sigui, de tota la vida hi ha hagut les persones que no tenen por i agafen un metxero i encenen directament el petard, també. Que... No, flamisell no està ben dit en català. Vull dir, això és un error que cometa molta gent.
No flamisell, és flamisell.
No és flamisell, no està acceptat. Amb un gros senyor s'acaba la discussió. Doncs hi ha qui els encén directament, sense la metxa, que dius, et pots cremar la mà, pot passar el que sigui, i hi ha, com jo o com tu, que ho fèiem amb la metxa perquè ens feia por cremar-los directament, encendre'ls directament.
Clar.
Jo vinc de la terra de les mascletars i els petards i els tal, i sempre m'ha semblat horrorós tot.
Ah, sí? No t'agrada, eh?
Mai a la vida... He tirat jo un petard. Mai a la vida.
Ni per falles?
A Castelló no hi ha falles.
Vale, però està al costat.
Sí, està al costat. Però no, és que jo, la gràcia que una cosa esclati, jo no li veig.
Quins són els vostres petards preferits?
A mi, les fonts de colors. Les fonts de colors que no exploten.
A mi les fonts de colors m'agraden molt.
Allò que fa així, sí.
O les bengales, com a molt, bengales.
Mm. Tots els que surten al Pira Musical.
Sí, bàsicament. Doncs això, que sapigueu que avui, a l'hora de la girocleta, a quarts de dues, parlarem amb el responsable, amb el cap o major d'aquesta empresa, doncs que ens... Jo, a mi m'interessa molt saber a quin tipus de petards de baixa sonoritat o silenciosos venen, perquè, clar, depèn. Pel que sé...
Estaríem parlant de la versió vegana de les hamburgueses?
I mira, no ho podries haver definit millor.
Sí. Aniria per aquí la cosa.
Molt bé, Rafa.
No ho podries haver definit millor. Ah, això serà quarts de dues.
Ai, anem de viatge?
Sí. Va.
Vinga.
Pròxima estació. Judit Vallès.
Vallès, on anem avui, va?
Mira, avui anem a un lloc màgic. Diuen que és un lloc màgic, un lloc on els somnis es fan realitat.
A on?
Anem a Disneyland París.
Oh. Home.
Segons Xavi Hernández, Disney. Sense París, sense Disney.
Disney.
Sí.
Euro Disney també es diu, no?
Euro Disney.
Quan va fer la xerrada aquella motivacional, va dir, podeu ir con les famílies a Disney.
Sí.
Heu anat mai a Disney, vosaltres?
Ai, m'encantaria.
Sí.
Però era molt petita. No me'n recordo.
Jo hi he anat de gran.
I què tal?
És preciós.
Guai, no?
Jo les fotos que
no hi he anat i m'encantaria.
Tinc cara emocionada.
Tornes un nen.
Sí.
Digues la que tinguis, és impossible que no et tornis un nen.
Ja estava
l'atracció
de Ratatouille. I què tal? Vas pujar? O no et va donar...
No me'n recordo.
Home, doncs serà que...
Jo tinc ganes de tornar-hi anar.
Però sí, perquè fa molt poc temps.
Fa molt poc temps. Mm.
Però és tan car anar a Disney, sí. I a dintre del parc una aigua et val 20 euros.
Sí?
No, però aproximadament...
El millor del parc són les crispetes.
Sí? Està
no,
molt.
Les orelletes de Mickey la Mini. Et compres les orelletes de Mickey la Mini.
No, i tenen unes crispetes amb sabor absolut a mantega. Uf...
Mm. En fi,
anem
a Disneyland París, però realment la notícia no té res...
No és màgica, no?
No és màgica.
Oh.
No es fan realitat els somnis, perquè la notícia és que una falsa majorista ha estafat a 1.280 famílies de Catalunya...
Què?
...amb viatges a Disneyland París per 300 euros.
Què diu?
1.280 famílies de Catalunya estan estafades. Els hi han trencat els somnis, els hi han trencat la màgia que havien d'anar a París.
Però la promesa era aniràs a Disneyland per 300 euros?
No, sí, per 300 euros per persona.
Clar, home,
a veure, ja començaves ja, a... No olorava bé. No, sí. Dius, alguna cosa...
Una cosa no va bé.
O és una oferta dos per un, o m'ha tocat
greu,
un...
Em sap un greu per aquestes famílies, perquè imagina't que compres greu, per tota la família un pack d'aquests per anar a Disneyland París. Segur que
els nens ho han explicat a tota la classe,
ho han dit a tothom, anirem a Disneyland París, i pam. No hi vas.
Em sap greu pels nens, però hi ha una part de la notícia que em fa gràcia. No sé per què.
Ai, no t'ha passat a tu.
Ja, segur, clar.
No, però a mi em diuen viatge a Disneyland París, tot inclòs, estem parlant.
Tot inclòs.
300 euros...
Has de sospitar.
Oferton.
Clar. Sí.
En fi, mira quina ganga.
Us explico... Si diguessin una ampolla d'oli d'oliva, 2 euros, no?
O si te la regalessin, això només passa a Cap Bravo.
Exacte.
Us explico una mica els fets. O sigui, aquesta alarma, aquesta estafa, va saltar per Setmana Santa, quan es va saber que hi havia un centenar de famílies afectades a Girona. Però ara el que s'ha descobert és que realment hi ha moltíssimes més famílies afectades a tot Catalunya i fins i tot a altres punts de l'Estat. De moment s'han calculat això, el que dèiem, 1.280 famílies que han patit aquesta estafa. Llavors, com ho van descobrir? Primer va començar pel que dèiem, per Girona. La passada Setmana Santa, una agència de viatges en línia de Girona oferia doncs viatges a Disneyland París a molt bon preu. En teoria, incluïa vols, hotel i entrades al parc per 300 euros per persona. Per tant, les famílies pagaven, una família de 4, uns 1.200 euros i podien anar tots 4 a Disneyland París. Fins aquí tot bé. Sí que és veritat que el preu és una mica... Vull dir, és poc realista. Però bé, elles van pagar i al voltant d'aquestes famílies doncs, van contractar aquesta agència, van pagar i van traspassar doncs, tots els diners. Llavors, a l'empresa, això era una empresa minorista, i els diners es van traspassar a una empresa, en teoria majorista, que oferia aquest viatge i que és una empresa de Bilbao. Llavors, dos dies abans de marxar, aquesta empresa majorista va cancel·lar el viatge dient que hi havia risc d'atemptat terrorista a París arran de la guerra d'Ucraïna. Aquesta va ser l'excusa. Llavors, dos dies abans d'aquest suposat atemptat, van cancel·lar el que seria el viatge. Llavors, en aquell moment, l'empresa majorista va assegurar que ningú s'havia de preocupar perquè l'assegurança doncs, cobriria totes les despeses. Però al cap de bastantes setmanes, les famílies encara no havien rebut els diners i llavors va ser quan... van començar a sospitar, es van començar a alarmar i van dir, ui, aquí passa alguna cosa, no?
Calla, que no sigui això.
Llavors, veient que no els hi tornaven els diners, van començar a iniciar accions legals i els advocats es van adonar que al darrere de l'empresa majorista hi havia una dona que ja havia estat condemnada, a més a més, i empresonada per estafes més o menys del mateix calibre. O sigui, pensem que aquesta presumpta estafadora ha estat a presó diverses vegades. La seva activitat es remunta a l'any 2011, que hauria estafat a 150 persones a través d'una altra agència de viatges falsa de Lliçà d'Amunt, i en aquell cas doncs, els viatges també es van cancel·lar a última hora, com aquest de Disneyland París. O sigui, que realment havia fet una mica la mateixa estratègia. Llavors, de moment, aquest centenar de famílies Girona han pogut recuperar els diners, però realment els diners que els hi han donat són de l'agència minorista de Girona, que clar, també ha sigut...
cara, no, pobra?
Sí, també ha sigut víctima d'aquesta estafa de l'empresa majorista de Bilbao, que és aquesta dona que ha estat a la presó ja per diverses estafes, i l'advocat de l'agència Girona, un cop doncs, portat aquest cas, el que ha fet és anar desgranant i anar veient que realment hi ha moltíssimes més famílies afectades a tot Catalunya i a tot Espanya per aquesta mateixa estafa, i és ell el que ha acabat doncs, contactant amb les 1.280 famílies que estan en les mateixes i estan esperant a rebre aquests diners de tornada. En total, l'estafa, la dona aquesta que parlàvem, s'ha tret uns 360.000 euros, uns 360.000 euros que en teoria mai haurien servit per comprar bitllets a París, sinó que se'ls hauria quedat ella mateixa, i ara doncs, el que estan fent és intentar doncs, esbrinar on han anat aquests diners i comprovar que realment aquests diners doncs, se'ls ha quedat ella mateixa i no ha comprat mai aquestes entrades a París.
Però ella l'han agafada o està...
De moment encara no l'han agafada, està... o estan investigant.
Paradero desconocido.
Paradero
desconocido, sí, sí, llavors...
Paradero desconocido.
Ella la dona, sí que diu
paradero
que...
Paradero desconocido.
Ella ha posat com a excusa que sí que havia comprat aquests bitllets, però vaja.
Sí, clar.
No, que jo los compré. Bueno, molt bé. I què?
Comprovante, senyora.
Ai, Déu meu.
No, però una... Pobres famílies. Una,
sí, sobretot en la il·lusió dels nens, no? Penso jo. Però, bueno, és que...
Sí, sí, sí.
Es veia prou clar.
S'olorava alguna cosa.
Sí, mm. Sí.
Escolta una cosa. Saps on podem anar a comprar i no ens estafaran, oi?
Efectivament. Que bravo. No només no ens estafaran, és que tindràs la sensació que tu estàs estafant a Caprabo.
Fixa't.
Perquè et portaràs tal quantitat de productes a un preu tan baix que diràs, no pot ser, miri-ho bé.
Doncs sí que pot ser,
algun
sí.
Algun cop has anat a reclamar